El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
L'Espai Cultura acull des de les 9 del matí la primera edició del Congrés Next Aula de Transformació Educativa. L'objectiu principal de la proposta és debatre sobre els canvis en l'entorn escolar en un context de constant evolució a l'àmbit acadèmic, tot plegat sota el paraigües d'ESSE, un conjunt de 28 empreses, 11 de Sabadell, que s'han unit per oferir totes les possibilitats a les escoles. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Samuel Mateo, director de Crea Escola i responsable de l'associació ESSE.
Que les escoles pateixin a l'hora de captar noves famílies i nous alumnes, perquè hi ha moltes places i pocs nens. I aquí és quan comença, realment fa ja uns anys, un procés de transformació i de canvi de les escoles. Per què? Pues per oferir unes millors instal·lacions, uns millors projectes educatius, uns millors serveis. I per oferir tot aquest nou escenari, no? Aquestes noves propostes, necessitaven proveïdors i partners de confiança.
Aquestes empreses i diferents ponents es trobaran per debatre sobre 6 eixos diferenciats: el màrqueting i la comunicació, la gestió d'instal·lacions, els espais, els serveis, la innovació o la pedagogia. I entre les empreses que són avui en aquest punt de trobada hi figura Nex Arquitectura, una empresa sabadellenca que plantejarà com transformar els espais per connectar amb les emocions. Una companyia que parlarà a partir de 11:15. En parlem aquesta hora amb la Núria Vilchet, sòcia, fundadora i gerent de Nex Arquitectura. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Mireia, gràcies.
Què us va portar com a Nex Arquitectura a formar part d'aquesta associació AS? Què és el que us va cridar l'atenció?
Doncs ens va cridar molt l'atenció que és la primera associació on s'ajunten una sèrie de professionals que tothom està enfocat al servei de les escoles. Nosaltres, com a Despatx d'Arquitectura, vam veure que era una bona associació amb moltes professionals de diferents sectors i ens ajudaria a poder fer força una mica per entrar en el nostre tema, que és conscienciar una mica les escoles de fer aquests canvis a nivell d'arquitectura a través de les emocions. Llavors vam trobar molt interessant fer com un grup de professionals que englobessin els serveis a les escoles.
Clar, i en aquest sentit participeu d'aquest Next Aula que es farà avui doncs, a Sabadell. De fet, d'aquí una estona serà el torn de fer la vostra ponència. Exactament de quina manera l'arquitectura acaba influint en com aprenen els alumnes? T'ho pregunto així perquè en tertúlies de ràdio, nosaltres al programa n'hem parlat moltíssimes vegades, de com pot influir el fet que els alumnes estudien en barracons o en aules convencionals. Fins a quin punt aquest espai on tu estudis et marca una mica com t'arriba aquell coneixement, no?
A veure, nosaltres creiem que les emocions són la base d'un aprenentatge. Per tant, l'educació va molt lligada també amb un bon projecte educatiu que fan els professors a les escoles, però sobretot també va dels espais, on, com tu dius, no? D'aquests barracons o d'aquests espais que generen unes emocions i uns estímuls als nens. Nosaltres creiem que canviar i transformar els espais a que els nens tinguin una emoció molt més activa, més agradable, fa que el seu aprenentatge sigui molt més ric i els estimuli d'una manera que tinguin moltes més ganes d'estar en aquell espai, perquè l'espai al final els genera una emoció que acompanya molt de l'aprenentatge. Si estan en un espai fosc, antic, molt tètric, per molt que hi hagi un bon projecte educatiu darrere, si l'espai no va lligat amb el projecte educatiu, no van de la mà, és molt complicat que generis certs estímuls i com bé sabem amb l'època que estem, no? Les emocions són la base per la vida.
I, per tant, de quina manera es pot canviar aquesta realitat? És a dir, ens imaginem una aula, quins són aquells petits canvis que podem fer? Perquè segur que hi ha canvis molt més darrere fons, no? I de molta més inversió, i d'altres que són probablement petites coses, no? Què heu detectat o què veieu des de Nex Arquitectura en aquest sentit?
El que veiem és que les escoles també han començat a entrar amb el tema de canvi d'humanització d'espais. Nosaltres li diem humanització d'espais perquè al final és humanitzar una aula, una biblioteca, un menjador, per lo que et deia, no? Perquè humanitzar un usuari que està en un espai i que li genera una emoció tant d'il·luminació, de color, de materialitat. Per tant, a les escoles nosaltres sempre els diem que no han de tenir por a transformar un espai que no és una gran obra. Al final la gent sempre es pensa, no?, que és una gran obra, que és pols, que són molts diners, i al final, des de la nostra vessant tant d'arquitectura com d'interiorisme, el que fem és transformar aules amb colors, vinils, pintura, materialitats, fustes, il·luminació, i no cal derrocar parets, canviar sostres, vull dir, que també es pot fer, lògicament, però que es poden fer amb poca cosa, però sí que hi hagi darrere un concepte i que també tenir molt clar i escoltar els professors què volen ensenyar, què volen transmetre, per exemple, una aula de lectura, doncs ha d'haver-hi el mobiliari adequat, la il·luminació adequada, els colors adequats, perquè aquell nen, quan entra en aquella aula de lectura, tingui ganes d'agafar un llibre i llegir, que no tingui una butaca de fa 30 anys com teníem nosaltres quan anàvem a l'escola, no? Que hi ha moltes escoles que encara estan amb mobiliari i que tu i que jo anàvem a l'escola. I clar, això avui en dia, els nens avui en dia tenen molts estímuls fora de l'escola, tecnològics, a casa, els fem viatjar molt, i a l'escola també hem de viure aquestes emocions amb això que et dic, amb materialitats, il·luminació, color...
I segurament també calen espais que permetin fer coses molt diferents amb el mateix espai, no?
Sí. Això, que també siguin espais molt polivalents. Avui també ens trobem un tipus d'educació on a la típica classe amb pupitres, rígida, amb cadires, la professora, la pissarra, vull dir, avui en dia també les aules mostren que hi hagin espais on es puguin transformar, que siguin espai d'exposició pels nens, que siguin espais de tertúlies, que no siguin com nosaltres estudiàvem, no?, d'un pupitre, una cadira, i passaves tot l'any sentat en allà, no? Vull dir que al final també el mobiliari, l'espai, permeti que tot sigui mòbil i que una mateixa professora tingui molts recursos per fer diferents activitats i que els nens puguin també fer volar la imaginació i transformar l'aula en què ara es converteixi en un espai d'exposició del que vagi acorde amb el projecte educatiu.
Clar, i segurament això que estàs explicant ara és molt més fàcil de fer a les aules d'infantil, no? Que segurament sí. Estan molt més pensades així, i a mesura que els nivells educatius van pujant és on segurament ens encarcarem més, no?
Sí, però també hem de veure que, clar, lògicament les escoles es centren molt en la part infantil perquè al final és el punt d'entrada. És el punt on els pares han d'agafar matrícules noves i també la natalitat ha baixat moltíssim. Llavors les escoles han fet un canvi de xip en el sentit de que, bueno, queda com malament dir-ho, però que han de vendre també la seva escola, el seu projecte, el seu espai, perquè al final han de poder tenir nous alumnes, perquè si no, pues, els concerts que tenen els poden arribar a perdre, perquè hi ha moltes escoles, sobretot a Barcelona, que han perdut els concerts d'I3 per culpa de no tenen entrades de noves matriculacions. Llavors, clar, s'estan centrant molt en infantil, però després també hem d'abordar la part d'ESO, de batxillerat, són nanos que estan en la fase d'adolescència, que necessiten també molt relacionar-se, que hem de treure tot el tema mòbil, que necessiten espais d'esbarjo on hi hagi bancs, on hi hagi espais on ells puguin tenir xerrades. Vull dir, sí que és veritat que les coses estan centrant molt en aquell punt de captació, però també no ens podem deixar de banda l'adolescent, que és la persona que hem de formar pel proper futur.
I com es fa en el cas de secundària? Perquè en el cas infantil el veig molt fàcil, no?
Sí.
Però a mesura que anem pujant i l'ensenyament, no diré que és més reglat, perquè infantil també ho és, eh? Però que segurament sí que requereix més de professor, aula, cadira i taula, no? En aquest cas, com es fa aquest canvi? També es pot fer d'aquest mateix, amb la mateixa línia de la que parlàvem?
Sí, sobretot també canvia molt la materialitat, no ha de ser colors tan dolços, la il·luminació també ha de ser potser més tècnica, també, sobretot el mobiliari, que ells puguin, també ara la gent, els adolescents treballen més en grups, fan molt més treballs, i també hem treballat molt en mobiliari que es pugui convertir de cop en una sala de reunions, en taules que es puguin agrupar en grups de 6 per fer treballs, també moltes escoles, aules que tenien una mica més de magatzem, més abandonades, les convertim en aules de treball per a aquests adolescents, les zones de pati, que també la gent adolescent potser no juguen tant a futbol i a bàsquet com els petits, també estem convertint a través de la fusta, fent bancs, una mica de vegetació, que s'integrin una mica en aquests espais també de tertúlia, de que puguin comentar, també hem fet en algunes escoles zones com privatitzades en el propi pati, com unes casetes de fusta on es poden ficar un grupet en allà a fer la seva xerradeta. Vull dir, tant interior com exterior és important també tractar a l'espai de relació i perquè no ens oblidi que aquests adolescents se n'oblidin una mica de la tecnologia i també hi hagi més interacció entre ells.
I això ho heu fet a diferents escoles de Sabadell?
Mira, a Sabadell ara estem treballant amb l'escola Sant Nicolau, que aquí també m'ha portat tota la visió de patis, de moment. També és una escola on fins ara la seva construcció era molt més rígida, més formigó, i ja volem aportar tot el tema de vegetació, verd, que sigui molt més proper, que els nens vegin. Són patis molt grans, però també són molt rígids. Llavors, aquí a l'escola de Sabadell hem treballat aquí en Sant Nicolau. També hem fet algun estudi amb les escoles de Ramar, amb el Claret, I sobretot també, clar, a Barcelona tenim un ventall molt gran d'escoles i també hem fet moltes actuacions en els vestíbuls, en patis, amb les aules, sobretot infantils. Sobretot s'actua molt més amb infantil que no en secundària, perquè també hem de tenir clar que les escoles tenen uns pressupostos limitats i hem d'anar, moltes vegades es fa un estudi a 5 anys vista i cada estiu ataquem una part de l'escola.
I amb les escoles públiques esteu treballant també aquests projectes?
No, amb les escoles públiques a nivell de pressupost ho tenen molt més complicat i no estan... Suposo que hi ha haver-hi tant ensenyament darrere i haver-hi... no tenen tant consens, doncs de les famílies, depenen molt més de tot el tema públic, no estem treballant. Es treballa molt en privat i en concertat.
El punt de partida va ser començar a pensar els patis i després va pensar els interiors dels centres o no?
No, a vegades també escoltem molt la necessitat del centre, perquè també ells escolten molt a les famílies. Llavors, per exemple, en aquest de l'escola Sant Nicolau s'han centrat molt en que les famílies doncs, han vist que el pati és molt rígid, li falta molt verd, li falta més vida a nivell de vegetació. Escoltem molt la petició de l'escola. Sí que hi ha escoles, com avui una que he estat veient a Barcelona, que fem un estudi global i un anàlisi de tota l'escola, des de l'entrada fins a totes les aules, passadissos i patis. I llavors l'escola, amb un pressupost a la mà, decideix quina fase ataca cada any. Però, clar, cada escola ens demana la seva necessitat i, sobretot, les demandes que tenen per part de famílies noves i antigues.
I al Congrés, avui què hi voleu explicar en la ponència que fareu des de Next Arquitectura?
Doncs ara ens agradaria molt que les escoles, nosaltres, en el Congrés passaran molts professionals que són temes que l'escola ja coneix. Gent, professionals de menjadors, gent d'aplicacions per recollides dels nens, també hi haurà gent que porta tot el tema de merchandising, de xandalls, de tot plegat, no? Vull dir, hi ha un ventall de professionals, però la nostra vessant no està tan coneguda i s'acaba fent moltes vegades amb el de manteniment, amb l'industrial que tens de tota la vida, i sí que volem explicar una mica el que t'he dit, la importància d'humanitzar els espais i de com transformar les aules i els espais perquè els nens puguin tenir uns estímuls i un aprenentatge molt millor gràcies a aquests espais convertits en que siguin molt més humans, que al final, el que diem, no? Si no evoluciones i no pots estar sempre fent el mateix. Vull dir, has d'evolucionar i la vida ha canviat moltíssim i el que volem explicar és això, el concepte d'humanització d'espais, què vol dir en una escola i què li produeix a un infant tenir un espai humanitzat.
I participar d'aquesta associació de l'AS, en què us ha ajudat des que hi formeu part?
Doncs ens ha ajudat molt a explicar això que et comento, explicar tota la nostra vessant arquitectònica envers les escoles, la importància de l'humanització, ens ha ajudat a donar-nos a conèixer, a fer-li un clic a moltes escoles, a dir, ostres, doncs és veritat, hauríem de fer una renovació de molts espais i poder accedir a escoles que nosaltres... picant a porta freda és molt més complicat que t'escoltin, i també veníem d'una època de Covid on les escoles no es plantejaven fer cap renovació. Llavors, ara les escoles, malauradament, per culpa de la falta de natalitat, estan volent renovar, fent molts canvis, i nosaltres, quan arribem i ens escolten, fan com un clic i veuen com un potencial molt gran a la nostra feina.
Núria Vilchet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
El cafè de la ràdio.